Doncs sí, avui tornem al nostre espai de benestar amb el doctor Víctor Noguera per fer-nos preguntes al voltant del tan comentat dejuni intermitent. Molt bon dia, Víctor, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia, Pepo.
Gràcies per venir, gràcies per acceptar la nostra proposta per parlar d'aquest tema, del qual potser se n'ha parlat massa, i justament el que volíem avui és tenir una persona doncs, autoritzada, un doctor, un metge, que a més especialista en, en aquests assumptes, amb la nutrició, perquè... Per poder abordar doncs, profundament doncs, què és això del dejuni intermitent, avantatges, inconvenients, etc. Com ho hem d'abordar, això?
Bé, ja dum una sèrie de programes parlant de la longevitat i jo crec que una de les coses més importants quan parlem d'aquest tema, que es pot fer molt extens, és decidir què volem fer, què entenem per dejuni intermitent i, sobretot, per què ho volem fer servir. Perquè... és una eina que, com hem parlat de longevitat, es pot fer servir de cara a la longevitat, a aquestes adversitats que tu parlaves fa un moment, aquestes adversitats controlades, aquesta pot ser una d'elles. I, per una altra banda, es pot utilitzar com una eina per perdre pes. Com una dieta de moltes que hi ha, pot ser una eina per això. Llavors, primer de tot, hi ha que decidir per què ho volem fer servir. També hi ha que decidir si realment està indicat amb aquesta persona. Hi ha moltes persones que jo no els recomanaria fer un dejuni intermitent. I així al cap, la primera que em ve és si una persona és diabètica i pren insulina, definitivament li recomanaria que no ho fes sense parlar-ho primer amb els seus metges o nutricionistes. I altres persones també, no? Una embarassada o una dona que estigui donant el pit, per nomenar altres, o un nin. Però també n'hi ha d'altres, perquè el dejuni intermitent afecta de manera diferent els homes que les dones i això també s'ha de tenir en compte a l'hora de fer això.
O sigui, no és mala idea consultar-ho amb el teu metge de capçalera primer?
Si el metge de capçalera entén sobre el tema, sí. És bona idea. O la nutricionista. Jo crec que les nutricionistes i les dietistes, sí, o els dietistes i nutricionistes haurien de saber sobre aquest tema. Els metges, jo crec que, com hem estat parlant de tot això de la medicina 2.0, 3.0, totes sí. Aquestes coses, jo crec que hi ha metges avui en dia que encara no estan massa ben informats. No és una cosa que s'estudia a la facultat, o almenys quan no s'estudiava, quan jo vaig estudiar, i hi ha molts de temes d'aquests que quan tu no decides que és estar una miqueta a la darrera és difícil, perquè aquestes coses estan canviant molt.
Bé, d'acord. Regla número 1. Qui pot fer dejuni intermitent? Adults que no estiguin en condicions de salut delicades, des d'embarassades fins a diabètics, en principi doncs, sans i funcionals.
Sí,
no?
I sobretot pels homes, homes que siguin actius, jo crec que pot ser una molt bona eina de cara a la longevitat.
Més homes que dones, dius?
Sí, sí. Sí. Aquí és on hi ha que decidir per què estàs fent el dejuni intermitent. Primer de tot, què entenem per el dejuni intermitent? Perquè això és una pregunta que fins i tot avui de matí... Però què és això del dejuni intermitent?
Exacte.
Val. El dejuni intermitent, que en anglès té dos noms, que és intermittent fasting, que significa dejuni intermitent, però que també se li pot dir time-restricted feeding, que si ho volguessin traduir... Esto diria com que és una nutrició que se fa dins un període de temps restringit.
Sí.
Va, què vol dir això? Va, d'una manera simple, si posaré uns números que no són els números de la gent, només per entendre-ho. Si tu prens el teu esmorzar a les 8 del matí, val? I fas menjades durant el dia, i tu has acabat de sopar, que no és normal aquí a Espanya, però per entendre-nos, acabes de sopar a les 8 de la tarda, són 12 hores, això ho entenem, tu has fet totes les teves menjades en un període de 12 hores. Llavors, tu després acabes de sopar, fas el que sigui, te'n vas a dormir, t'aixeques i després pues, fas l'esmorzar a les 8 del matí. Tu has fet un ayuno intermitente...
De 12 hores.
De 12 hores, val? Llavors, en certa manera, tots fem un ayuno intermitente, un dejuni intermitent. Però quan parlem de dejuni intermitent, hi ha sobretot dues maneres de fer-ho. La més normal és reduir aquesta finestra, que en aquest cas que acabo d'explicar, que s'han estat 12 hores en les quals tu fas les teves menjades, i la reduïm a que només sigui de 8 hores. normalment. Se pot reduir més, se pot fer de 6 hores, o se pot fer de 4 hores, o se pot fer de 2 hores, però, o de 10 hores, si també vols, no? Però normalment el més normal és el que es diu el 16-8, o el 16-8, que és 8 hores a qui on tu et permets menjar i 16 hores a qui on tu no menges. I això és explicat d'una manera molt simple. Després hi ha el 5-2, que és fer 2 dies de dejuni, aquí on quasi no menges res, només bous, i 5 dies de menjar més o menys normal. Però el més normal avui en dia jo crec que seria aquest de fer-ho a diari i fer aquesta, o intentar fer aquestes 16 hores de dejuni i 8 hores aquí on tu menges. Un poc com parlàvem del ramadan la setmana passada.
Sí, sí, així
doncs
és.
És això, és simplement reduir. La millor manera d'això és aprofitar les hores que tu aniràs a dormir, i, evidentment, pues, o bé intentar acabar la darrera menjada, que sigui el més
pronta possible.
Sí, pronta possible. I al matí, normalment, seria la manera més fàcil per una persona que no faci torns, que això és una altra cosa important de dir, per les persones que fan torns, això és molt difícil de fer.
Llavors, torns també vol dir que a vegades treballes de tarda, a vegades
sí,
de matí, a vegades...
Sí, un metge, una infermera, un pilot. Aquestes persones que poden fer a nits, poden fer, és molt difícil que puguin fer això d'una manera consistent, perquè ells ja estan canviant les seves rutines massa sovint, no? Llavors, intentar retrasar la primera menjada que facis, no? Que fos, en lloc de fer l'esmorzar al matí, ja no dinar fins a la una o això, no? La una o les dues. I si has sopat, pues, ja més tard, pues, aquesta finestra ja la tens així. Ara bé...
D'acord, ens quedem amb aquestes dues maneres de fer dejun intermitent, eh?
Sí.
Sigui fer 5 dies menjar normal i 2 només beure líquids, o sigui, doncs, aplicar-lo cada dia, 8 hores d'anar menjant i 16 de no menjar. És durillo, això, eh? Perquè, clar, si tu calcules, jo, suposem, a les 8 del matí t'hi poses a menjar,
sí,
vol dir que a les 4 de la tarda... O sigui, vol dir que no sopes, ni brenes.
Bueno, hi ha dues maneres importants de fer-ho. Una és no fer l'esmorzar i ja no menjar fins a que dines, i intentar sopar una miqueta més prompte. O s'altres no sopar.
Tu què recomanes? Jo és que per això més d'esmorzar, bueno, fort, jo, no?
Sí, bueno, això depèn de la persona. Jo crec que la majoria de persones el que fan, sobretot al món anglosaxó, aquí on el sopar és la menjada forta del dia, més que el dinar. Perquè el dinar en els països anglosaxons és un...
Passar com pugui.
Sí. Llavors, clar, ells prefereixen mantenir el sopar i després no fer l'esmorzar. I després el dinar
no?
és un dinar light, llavors sí, realment estan basant-se en el sopar.
Perquè, si sopes a les 6 de la tarda, també és diferent, no?
Que és l'hora que sopava jo quan vivia a Glasgow, a les 6 de la tarda sopava. Llavors, una recomanació que jo faria a qualsevol que consideri fer això seria no passar directament en aquests horaris, sinó fer-ho a poc a poc. És a dir, començar a dur el sopar una miqueta més pronta, sí, i si és una persona que fa esmorzar i després a mig matí fa una menjadeta abans de dinar, pues ja anar retrasant això i afegir temps d'aquesta manera, no? O sigui, anar sopant una miqueta abans i anar retrasant el primer menjar que puguis fer al dia, doncs a les 10 o les 11 seria una bona manera de dir, bueno, ja no faig l'esmorzar, sinó que faig el berenar abans de dinar, per exemple, no? I això jo ho faria així, a poc a poc, perquè si ho intentes fer
de cop és una tortura.
Passaries molta gana i te resultaria molt
poc dur. A poc, de forma progressiva,
sí,
molt bé.
Sí. Després, una cosa important. Clar, si tu menges, posem una persona normal que mengi 3.000 calories al dia, estic dient una xifra una miqueta així a voler, però 3.000 calories és una quantitat que no és absurda. Si tu menges 3.000 calories repartides a la llarg del dia, amb un horari normal, o menges 3.000 calories d'aquesta manera, tu no perdràs pes, perquè al final del dia estàs menjant la mateixa quantitat de calories. Però sí que tindràs els beneficis, aquests que comentaven, de la petita adversitat controlada, que fa que el teu cos reaccioni de certa manera i es té uns efectes positius de cara a la longevitat, i no m'enrotllaré de quina manera.
Bueno, és important assenyalar-ho. Sí. Estem plantejant com fer el dejuni intermitent, però ara ens preguntem també, Víctor, si no t'importa, per què hem de fer o volem fer el dejuni intermitent?
Bueno, la qüestió més important va ser perquè quan es va començar a fer recerca amb ratolins, se va veure que si ho feien així, els ratolins vivien més. I com que la seva vida és curta, és de mesos, crec, llavors vivien més i estaven més actius i més sans. Llavors van dir, ostres, i això només passa amb els ratolins o passa amb les persones també? I l'evidència apareix a assenyalar cap a que sí, que és una d'aquestes adversitats controlades que fa que tu envellesquis més a poc i que se creen una sèrie de substàncies que fan que regeneren el cos d'una manera i la genètica d'una manera que és positiva de cara a la longevitat i a la resiliència. Llavors, l'eina principal del dejuni intermitent seria aquesta, no necessàriament perdre pas.
Això és important, clar, perquè si en definitiva estàs menjant el que deia ell, 3.000 calories igual d'una manera convencional, no? Des del matí fins a la nit, o només des del matí fins al migdia, en definitiva...
No perdràs pas.
O sigui, que això és no una perdràs cosa pes,
Correcte.
Jo pensava que la sensació de gana, diguem-ne, és quan el teu cos està com dir-te, aprofitant allò que tal, i allò, això et fa perdre pes, no és així.
Et faria canviar potser la composició del teu cos una mica. Tu estaries utilitzant més grasa com a combustible i no tant de múscul.
Ens ho pregunta en Jonet. Diu, és veritat que a partir de certes hores després de no ingerir, el cos s'alimenta de les reserves de greix? Es pot prendre cafè o infusions durant el dejú?
I la resposta a les dues preguntes és sí.
Sí. Llavors, si estàs diverses hores sense menjar, tot i que en la finestra de menjar hagis ingerit igual de calories que de forma convencional, sí, llavors sí que t'aprimaries un poc, no?
Perdries grasa i no perdries múscul, o el manco estalviaries la pèrdua de múscul que passa de manera natural a partir d'una certa edat. Llavors, per això és que és recomanable, per això et conservaries més jove. Perquè si no fem res, de manera natural, a partir dels 35 anys o això, hi ha una tendència natural a perdre massa muscular, i és un dels motius pels quals, a mesura que ens fem majors, som més dèbils, tenim menys força, som menys ràpids, però que també cremem menys energia. Perquè la manera fàcil que jo tinc d'explicar això és que si tu tens un cotxe amb un motor de 2 litres o un cotxe amb un motor de 1.4 i els dos fan el mateix recorregut a la mateixa velocitat, quin ha cremat més benzina?
El de 2.
El de 2 litres. Llavors, amb aquest exemple t'he dit que amb una persona que tingui més massa muscular, per exemple, una persona de 20... O tu, quan eres que tenies 25 anys, que segurament tenies més massa muscular, fent les mateixes tasques que puguis fer avui en dia, tu cremaves més energia quan tenies 25 anys.
Bon exemple aquest dels cotxes, ja veus.
Simplement pel fet de que tenies més massa muscular.
Més cilindrada, sí, sí.
I el teu metabolisme era més ràpid. Això de, m'ha canviat el metabolisme. Clar, és que te canvia, perquè a mesura que ens anem fent majors tenim menys força, menys energia, perquè tenim menys massa muscular i amunt. Hem perdut l'habilitat de cremar. El nostre motor ha passat d'un 2.0 a un 1.4, en el qual cremem menys benzina i menys energia i és més fàcil per nosaltres posar pes.
La segona pregunta que feia en Joanet, es pot prendre cafè o infusions durant el dejú? Dius que sí?
Sí, sí. I a més jo ho recomanaria.
I jo afegeix que sucs de fruita i caldos?
Hi ha que anar alerta amb els líquids que es prenguin, això de break the fast o rompre el dejuni, perquè segons el que prenguis, si té moltes calories, llavors si prens massa llet o massa sucre amb aquests líquids, llavors el teu cos comença a dir, doncs aquí ja tenim energia, llavors ja no estàs en dejuni. Però si és cafè o te sense massa... llet, ni sucre, ni coses d'aquestes, llavors sí que funciona, o aigua, simplement, no? O Aquarius de Light, o alguna cosa isotònica d'aquestes, pues, també podria funcionar, però intentar reduir la quantitat de sucres, sobretot, i grassa que pugui venir.
Ens pregunta, fruites, hortalisses, estarien el mateix, no?
Fruites i hortalisses, jo diria que no és... Aquí ja estàs rompent el dijuni, sí, perquè ja començava calories en marxa.
Ens pregunten, a Manuela, diu, per què el dijuni intermitent és més recomanable en homes que en dones?
Sí, això, a més, està mirant darrerament el treball de la doctora Stacy Sims, que és una molt entesa en qüestió de dones, qualsevol dona que estigui interessada en entrenar o nutrició. Ella és fisiòloga, és una doctora en fisiologia i nutrició, i és, aquesta dona molt de consell a molts d'esportistes femenines. Allà simplement és per qüestió hormonal. Les necessitats a nivell hormonal d'una dona, comparades amb les de l'home, que és més estable, són diferents. I això, el dijuni intermitent en les dones és una adversitat, igual que l'home, però a ella li afectarà diferent degut als seus diferents estats hormonals. Llavors, no vol dir que una dona no ho pugui fer, i sobretot si ho vol fer per perdre pes, que aquí m'agradaria després parlar una miqueta d'aquest tema. Si ho vol fer per perdre pes, llavors, si és d'una manera temporal, no diria jo que no, perquè és una eina per perdre pes si uno ho vol fer així, però si és simplement per aquests efectes de longevitat, jo diria, bah, potser no vulguis fer, si ho vols fer, no facis aquestes finestres tan grosses de dijuni i fer-les una miqueta més...
Tipo, en comptes de 16 a 8, per exemple, pues, 14 a 10...
O 12 a 12 estaria bé, 12 a 12. O una cosa així... perquè si no estàs posant massa estrès al cos de la dona. I sobretot, jo, per exemple, homes i dones que vulguin estiguin considerant tenir fills, el dijuni intermitent pot afectar la fertilitat. Llavors, jo recomanaria no fer-ho.
No fer-ho, eh? Ah, mira, bon apunt. De quin altre capítol ens volies parlar, dius?
Sí, bueno, clar, qualsevol cosa que sigui de dieta, moltes persones tot d'una pensen que això és perdre pas, perquè evidentment l'obesitat és una epidèmia que tenim al món occidental, i per això volia especificar molt, molt clar que el dijun intermitent no és simplement per perdre pas, però sí que es pot fer servir per perdre pas, igualment que se pot fer servir altres eines. Però aquí lo important és també tenir una sèrie de conceptes clars. Igual que t'he demanat abans, no? El cotxe, no? Si té un motor gros o un motor més petit. Si tu aquestes 3.000 calories que menges vols començar a reduir el número de calories i aquesta de 3.000 calories passes a només a 2.000, realment, si la meta és perdre pes, dona igual com siguin donades aquestes 2.000 calories. Perquè si tu cremes 3.000 calories al dia i si tu menges 3.000 calories no perds pes, i tu de cop i volta en prens 2.000, perdràs pes. Perquè és així, la matemàtica, això és com estalviar sous. Si tu gastes més del que guanyes,
cremes
estàs endeutat.
Cremes 3.000 i ingereixes 2.000.
Si ingereixes 2.000 i en gastes 3.000, tu perdràs pes. I dona igual que aquestes 2.000 te venguin de menjar McDonald's o de menjar una dieta super, super bona. Ara bé, si la meta és perdre pes, perdràs pes simplement pel fet de tenir el que se diu una restricció calòrica. És a dir, que tens menys calories que entren de les que surten. Però a llarg plaç, dona igual menjar 2.000 calories de comida basura o de menjar d'una certa manera? I la resposta aquí és un rotund no, no dona el mateix. Llavors, el que tu mengis dins d'aquesta finestra, sigui de 12 hores o de 8 hores, me dona igual. Si tu aquestes 2.000 calories que puguis ingerir les ingereixes canviant la composició de carbohidrats o de proteïnes o de tipus de menjar, perquè necessitem macros i micros, també necessites vitamines, necessites un munt de coses. Llavors, el que tu mengis aquí sí que importa molt, perquè, i això sí que estaria més vinculat amb un futur programa que poguéssim parlar a lo millor de dietes i de perdre pes. Si, ja he comentat abans que si tu simplement pel fet de fer-te major estàs perdent massa muscular, que és el que crema les calories majoritàriament, el cervell també, però sobretot el múscul,
són els teixits actius més importants, el cervell i els músculs, que cremen més calories. A mesura que te fas major, perds múscul. Llavors perds l'habilitat de cremar calories fent la mateixa activitat. A mesura que et fas fent major, també perds l'habilitat d'absorbir proteïna de la dieta. I a mesura, amb la qual cosa te resulta més difícil posar més múscul. I a mesura que es fas major, també és més difícil convertir aquesta proteïna que menges en múscul. Llavors, és molt important tenir en compte que si tu comences a perdre pes, simplement perquè deixes de menjar, si tu t'envien a una illa deserta i deixes de menjar, perdràs pes. Però és que el pes que tu perdis serà grassa i serà múscul. I això aquí és aquí on tot canvia. Perquè a mesura que tu perds més múscul, a part del que tu ja estàs perdent simplement pel fet de fer-te major, amb una persona jove seria una miqueta diferent, llavors, quan tu deixis de fer aquesta dieta, sa que sigui, sigui l'Atkins, sigui la que sigui, keto o paleo, m'és igual, el moment que tu, si tu has estat perdent múscul a la vegada que has perdut grassa, has reduït encara més la cilindrada del teu motor, amb la qual cosa, quan tornis a menjar, estaràs encara cremant menys calories i el problema serà que tornaràs a guanyar el pes molt ràpidament i no podràs mantenir. I és per això que totes les dietes funcionen mentre tu creïs una restricció calòrica.
Però deixes de tenir-la, recuperes el pes i no recuperes el múscul, sinó recuperes el greix.
Correcte. I a més, el agafaràs més aviat perquè has perdut l'habilitat de perdre, de cremar les calories.
Com podem només perdre el greix?
Ah, amigo, això és la pregunta del millón. I això és el que podríem parlar un altre programa, no? Però sí, en qüestió del dejuni intermitent, és una eina que pot funcionar, però també serà molt important saber què hem de menjar dins d'aquesta finestra.
De totes formes, o sigui, menjar sa, de totes formes ens quedem una mica amb el comentari que abans feia en Joanet, que ens deia... quan portes certes hores no ingerint, que notes que et pressiona l'estómac, no? Notes,
sí.
Que, diu, és quan el cos s'alimenta de les reserves de greix.
Correcte.
Aquesta idea és correcta,
correcte.
Ens la podem
calar.
I a
part d'aquesta adversitat que el cos detecta, fa que hi hagi una sèrie de mecanismes que el cos comença a dir, ostres, han de reaccionar, igual que passa amb l'activitat física.
Mira, en Àngela ens comenta al respecte del dejuni intermitent en dones, diu, sí, té a veure amb la menstruació, no? Perquè al
correcte,
final doncs,
sí.
Doncs, l'home no passa per aquest
sí.
Procés. Diu, amb el dejuni intermitent tanc l'estómac i noto com s'acostuma a diguem-ne, ingerir les calories necessàries.
Mm-hmm. Això també passa, és veritat que... les persones que tenen sobrepes solen tenir una distensió muscular i és per això que l'operació de reduir l'estómac funciona uns anys. Si tu després comences a menjar molt, allò es torna a distendir.
Es torna a donar, no?
Sí.
Ja. Bé, doncs un plaer, Víctor Noguera, una vegada més per tenir-te aquí avui parlant de dejuni intermitent. Doncs res, ens veiem en un parell de setmanes, bones Pasqües, i la següent sessió, que parlarem de com cremar el greix de veritat.
Com... Sí, com començar a pensar sobre dieta, però no només perdre pes, sinó perdre pes i mantenir-te sense por tornar a posar aquest pes.
Clar, perdre pes, però no perdre el mínim múscul possible i el màxim greix.
Correcte.
Serà un plaer, gràcies.
Igualment.